Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Bona tarda. Salutacions també del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. El papa ha finalitzat avui la seva hospitalització i des de poc abans de les 12 ja és al Vaticà. Aquest matí, segons ha informat el director de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Francesc ha estat donat d'alta a l'Hospital Clínic Gemelli de Roma i ha tornat a la seva residència, a la Casa de Santa Marta. De camí, s'ha aturat uns minuts a la Basílica de Santa Maria la Major per donar gràcies a la Mare de Déu pel que ha qualificat el mateix director de premsa, Matteo Bruni, de feliç resultat de la seva estada i també per recordar tots els malalts amb els quals ha coincidit durant la seva hospitalització. Bonic gest humà i espiritual. El pontífex ja torna a poc a la normalitat després d'una intervenció que estava programada, però de la qual no en sabíem res fins al moment del seu ingrés. També algun mitjà digital en les últimes hores deia que l'alta hospitalària del pontífex no tenia data. Això demostra que la informació del Vaticà ha combinat molt bé aquests dies discreció i també transparència a l'hora d'informar sobre els fets online, per dir-ho així. Una discreció combinada amb la finezza italiana. Discreció no vol dir opacitat. Les coses s'han fet molt bé informativament en aquesta indisposició del papa, que, lògicament, tractant-se d'un home de 84 anys, podem considerar-la normal i, afortunadament, lleu i, de moment, ben superada. Després de l'informatiu, parlarem avui a la nostra taula d'anàlisi de l'assassinat ara fa tot just una setmana del president d'Haití, Jovenel Moïse. Les investigacions i el que representa tot aquest magnicidi i les seves conseqüències per al país més pobre d'Amèrica, amb el politòleg i advocat Tom Verdeny i amb la col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tika Font. I després a l'entrevista seguirem a l'Amèrica Llatina, però en una altra illa, l'Espanyola, concretament no a l'Espanyola, com quan parlem d'Haití, sinó a la de Cuba, en aquest cas. Parlem de Cuba, del que ha passat al país caribeny aquests dies amb manifestacions i el que són les expressions del que és clarament una dictadura. Parlarem amb Jordi Sardà, historiador i membre del Cercle Carlemany. Tot això i una miqueta més fins a 6:45. Comencem. Passen 6:35 de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Tornarà el toc de queda a Catalunya probablement divendres. La Generalitat anunciarà aquesta mateixa tarda, de fet d'aquí uns minuts es podria produir aquest anunci, que sol·licita a la justícia poder aplicar aquesta mesura a nivell local, només als municipis on hi hagi més incidència de la pandèmia de Covid-19. Es decideix en aquests moments en una reunió de la Comissió Delegada de Seguiment del Covid, trobada que presideix Pere Aragonès. El president de la Generalitat està acompanyat dels consellers d'Interior, Joan Ignasi Elena, i Salut, Josep Maria Argimon. Cal tenir en compte que el govern s'ha d'adreçar al Tribunal Superior de Justícia perquè li doni permís per aplicar aquesta restricció. Ja va estar vigent a Catalunya des del 9 de novembre i fins al 9 de maig. Aleshores estava avalada per l'estat d'alarma que s'aplicava a tot l'estat. Fins ara el TSJ ha avalat la resta de restriccions i justament aquest matí ha autoritzat les mesures anunciades dilluns pel govern. Limitar a 10 persones a les reunions i acabar totes les activitats a 1:15 de la matinada. A El Tribunal Constitucional ha dictaminat que el primer estat d'alarma per fer front a la pandèmia, aprovat el març de l'any passat, del 2020, va ser inconstitucional en alguns aspectes. La sentència, de la qual només s'ha avançat una breu nota de premsa, però que no es coneixerà fins al detall fins d'aquí a uns dies, anul·la i declara inconstitucionals alguns punts del decret que establia el primer estat d'alarma, que va entrar en vigor el 13 de març de l'any passat i va durar fins al 21 de juny. La decisió del Constitucional, arran d'un recurs presentat per Vox, ha estat adoptada després de dies de debat que no han servit per acostar posicions entre els magistrats, molt dividits. S'han emès 6 vots a favor i 5 en contra. La sentència considera, per exemple, que limitar alguns drets, com el de circulació, el confinament domiciliari, no s'hauria d'haver fet sota el paraigua legal de l'alarma, sinó sobre la base d'un estat d'excepció. Està per veure quines repercussions tindrà aquesta resolució, per exemple, sobre les sancions que es van imposar als ciutadans que es van saltar el confinament. Important dispositiu, d'altra banda, del Departament de Salut per fer cribratges de monitors, treballadors de lleure i infants que participen en casals i colònies aquest estiu i que es posarà en marxa la setmana vinent, tan aviat com sigui possible, segons ha informat Alexis Serra, secretari d'Infància, Adolescència i Joventut. Es farà a les farmàcies adherides al dispositiu entre 1.500 i 1.800 amb proves de test d'antígens ràpid i d'automostra, que es farà de manera supervisada per un professional de la farmàcia. Va adreçat a monitors i treballadors de lleure a partir de 16 anys i a nens i nenes entre 10 i 15 anys. Per desè any consecutiu, el doble grau de física i matemàtiques és la carrera per la qual es necessita una nota més alta per entrar-hi, concretament un 13,566 a la Universitat Autònoma i un 13,546 a la Universitat de Barcelona. Són centres que n'ofereixen només 20 places cadascuna. En els dos casos ha pujat la nota de tall, que és sobre 15, en relació amb l'any passat, quan eren de 13,47 i d'11,01, respectivament. En el tercer lloc hi ha matemàtiques a la Universitat Politècnica, per a la qual cal un 13,218. Continua viu, malauradament, l'incendi de Martorell i Castellví de Rosanes, al Baix Llobregat. Un foc que es va declarar ahir a la tarda. El jutjat citarà l'autor d'aquest incendi. Agents rurals han identificat l'home que hauria provocat aquest foc, el més gran d'aquest estiu fins ara. És un veí de la urbanització de Can Sunyer que l'hauria encès per una negligència mentre feia treballs de soldadura a menys de 500 metres de la massa forestal. Fins ara s'han cremat unes 200 hectàrees, una mica més, i hi ha una setantena de veïns desallotjats que han passat la nit en hotels. El foc crema des d'ahir a la tarda i arriba en un moment en què el terreny està molt sec i bufa el vent, cosa que complica els treballs d'extinció. I en plana cultural, Llibre Estiu s'estrena amb 110 llibreries i 300 activitats a tot Catalunya. La Cambra del Llibre i el Gremi de Llibreters busquen la continuïtat i ser una data més en el calendari del llibre. A les 5 de la tarda de demà començarà el primer Llibre Estiu de la història. El president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis, assegura que l'entitat no vol que sigui un Sant Jordi d'estiu, sinó enfortir la connexió entre els lectors i les llibreries de proximitat. Ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Fortes tempestes les que estan caient en aquests moments a punts de les comarques de Girona, sobretot cap al Gironès, la Selva, Pla de l'Estany, alguns punts també del Baix Empordà i també cap als voltants del Montseny. Unes tempestes que de cara a les properes 2-3 hores encara afectaran comarques del nord de Barcelona i de l'interior de Girona. I aquesta propera nit i matinada no descartem que algun d'aquests ruixats es pugui tornar a formar cap a la costa central. Seria sobretot ja de matinada. De cara demà esperem una jornada marcada ja pel començament d'aquesta pujada de les temperatures. Avui encara s'han mantingut a ratlla, màximes de 25 a 30 graus. Demà les temperatures ja seran entre 1 i 2 graus superiors a les de 8 en les mínimes, com també les màximes. Un dia amb sol, tot i que començarà amb núvols a les comarques de la costa i per litoral de Barcelona, i a la tarda altra vegada núvols cap a les comarques del nord i del nord-est, tot i que demà en principi no han de donar ruixats i tempestes. De cara als propers dies, les temperatures continuaran pujant.
Gràcies, Jordi. I un últim apunt. Si tot continua igual, es necessitaran almenys 67 anys més per tancar la bretxa mitjana d'igualtat de gènere en els mitjans de comunicació tradicionals de tot el món. Aquesta és una de les principals dades del 6è Projecte Global de Monitorització de Mitjans, iniciativa d'investigació i promoció més gran del món sobre la igualtat de gènere en les notícies i el periodisme. L'estudi fet públic aquesta tarda mostra una combinació de bones i males notícies. Per exemple, entre els anys 2015 i 2020 es va avançar fins al 25% en la proporció de dones. En canvi, les veus de dones com a fonts expertes, que van augmentar dràsticament, van acompanyades de la investigació que reflecteix una pèrdua en la qualitat de les històries des d'una perspectiva de gènere.
Ràdio Estel.
Església Viva. El programa d'informació de l'Església de Girona, ara tots els divendres a les 11 de la nit, amb entrevistes, comentaris d'actualitat, notícies, seccions i el missatge setmanal del bisbe de Girona. Església Viva. Els divendres a les 11 de la nit.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a un quart de vuit del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a un quart de vuit del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en la opinión de Josefa.
¿La mía?
Sí, sí, diga Josefa.
Anda, voy a salir en la radio.
Claro.
Mira tú qué bien. Pues voy a decir que quiero ahorrarme unos duros.
Hecho. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los seniors tienen un 25% de descuento sobre cualquier precio disponible, cualquier día de la semana, con la tarjeta dorada. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Eurometa e Intercity. Descúbrelos en Renfe. Renfe.com.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Un minut i mig i serà un quart de set. L'assassinat ara fa una setmana del president d'Haití, Jovenel Moïse, ha enfonsat el país més pobre d'Amèrica, encara més en la incertesa i en el buit de poder. Mentre s'investiga el magnicidi, on van participar una trentena de persones i que molts atribueixen a àmbits propers als monopolis empresarials en amistats amb el mateix president, ara s'han obert diversos possibles escenaris. Sembla que s'avançaran les eleccions presidencials i legislatives que el mateix Jovenel Moïse havia avançat, havia programat per al setembre, havia endarrerit, de fet. Una alternativa pot ser la formació d'un govern de coalició, considerada més improbable, ara per ara, i és que el caos institucional és important a Haití. Ara mateix hi conviuen dos primers ministres, que són Claude Joseph, que exerceix el càrrec de manera interina des de l'abril, i Ariel Henry, nomenat per Moïse tot just dilluns de la setmana passada, però que no havia assumit encara aquesta responsabilitat de manera oficial. Mentrestant, l'oposició ha estat acusada d'estar al darrere dels aldarulls al carrer i fins i tot de la formació de bandes criminals que tenen el país en estat permanent d'alerta. Segons un informe del Centre d'Anàlisi i Investigació en Drets Humans, només al juny d'aquest any, més de 150 persones van ser assassinades, entre elles 30 policies, i 200 més segrestades a la zona metropolitana de Port-au-Prince, la capital. Entre la posició dels Estats Units, més aviat de cautela, Haití viu instal·lat en el crim i enfonsat en el fatalisme de la pobresa, la fam i la desnutrició material, la destrucció, perdó, material i moral, territorial i humana. Des del conegut terratrèmol del 12 de gener del 2010, la situació d'Haití ha arrossegat unes terribles inèrcies i l'ajuda internacional ha estat insuficient. Entre molts dubtes, el país no té més remei que mirar endavant. Ens situem a l'illa de la Espanyola, perquè després parlarem de Cuba, però és que abans se m'han creuat les dues illes ben properes del Carib. Saludem Tom Verdeny per parlar d'Haití. Tom Verdeny és politòleg i advocat. Bona tarda, senyor Verdeny.
Molt bona tarda, Ignasi.
Com està?
Bé, molt bé.
Gràcies per haver vingut a acompanyar-nos en directe a l'estudi de Ràdio Estel. I tenim en la distància, però amb la mateixa proximitat, Tica Font, col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i de Justícia i Pau. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies també per haver-nos atès. A veure si la podem sentir bé, que ara semblava que anava una mica entretallat el so. Esperem que sí. Bé, com podem interpretar, com podem entendre l'assassinat del president d'Haití? Sempre, i els politòlegs o els analistes internacionals ho tenen molt clar, quan s'assassina un president d'un país, això impressiona molt, no?, perquè mostra el poder que poden tenir bandes armades organitzades.
Sí, el que passa és que en el cas d'Haití és quelcom una mica recurrent, diguem-ne. És a dir, la inestabilitat política d'Haití no és d'ara que han assassinat un president o què passa, no? En tot cas, el que serveix és per tornar a posar el focus mediàtic en un país històricament ja molt castigat i, de fet, en el temps recent també, pel terratrèmol del 2016, pel terratrèmol del 2010. És a dir, és un país que té mala peça al taler i que no és casual. És a dir, que hi ha raons històriques que ho expliquen i que ho justifiquen. En tot cas, el fet aquest ens el torna a posar en la primera línia de la preocupació mediàtica mundial, però entenc que és de molt difícil solució. És a dir, no només perquè sigui un país que, com bé explicaves, està destrossat a tots els nivells, sinó perquè no es veuen llums d'esperança que puguin ser el motor d'un canvi real en aquest país, no? De fet, m'atreviria a parlar d'Haití com un estat fallit, totalment.
Un estat fallit on els assassinats, les morts violentes són constants. Nosaltres recordem una religiosa de Jesús Maria, ara fa tot just gairebé 5 anys, assassinada, pel que sembla, per uns delinqüents comuns que li van robar. És a dir, que si així ja et poden matar, imaginis el que pot ser, doncs, sí, en altres contextos.
Però ho dic, remés un record molt especial per a la religió assassinada, perquè és una persona...
Isabel Solà, si no recordo malament.
Efectivament.
Sí.
Efectivament, jo crec que el gran públic potser la vam conèixer més a través d'un programa de l'Albert Toma, el convidat, que li va dedicar amb ella i
sí,
va causar molta impressió en el seu moment. A veure, el tema dels assassinats a Haití sí que potser que així és com a molt notori, però no ens enganyem, en la zona és bastant habitual. És a dir, Nicaragua, Hondures, que també estan a la zona del Carib, en aquesta zona centroamericana, també tenen taxes d'homicidis altíssimes i no per això, diguem-ne, obren... és a dir, la inseguretat, diguem-ne, tota la zona d'Amèrica Llatina no és quelcom nou. És a dir, és una cosa que és bastant habitual. Altra cosa, insisteixo, és tota aquesta desestructuració institucional o com el país viu al marge del sistema polític, i el problema és que el país no viu, sinó que malviu. És a dir, al final aquests assassinats, etc., sí que poden donar la sensació d'una manca d'estructuració, de civilització, però també donen o expliquen que a nivell social hi ha el que s'anomena la cadena de civilització mínima, és a dir, que si veus que el veí del teu costat rellisca, el vagis a socórrer, això en molts casos a Haití, aquestes cadenes estan trencades. És a dir, és tal la situació de pobresa i de desesperació. Jo tinc una molt bona amiga que és cooperant i viu sobre el terreny, i em diu: Anton, ens passa una cosa que, diu, jo no havia vist mai. Diu, normalment vas a un lloc, els hi construeixes clavegram, per exemple, i la gent queda satisfeta, queda contenta, i això veus que els permet allò de dir, no li donis peix, sinó dona una canya de pescar i ensenya-la a pescar. Bueno, a Haití el que passa és que els dones la canya de pescar i als 30 segons, quan t'ha girat, resulta que aquella canya ja ha desaparegut, tallat en tres trossos i han venut el material amb què està fet en el mercat negre.
Em fan un mal ús, per entendre'ns,
no,
de la canya.
Directament pensen, si jo tota la vida he viscut sense tenir xarxa de clavegram, per què carai vull xarxa de clavegram? Escolti, doncs aquí hi ha uns tubs, un PVC, d'unes canonades de coure, del que sigui, tot això, porti que m'ho vendé, tinc allà un senyor que m'ho recompra, no?
I tinc uns dinerons per altres
Correcte.
Coses.
Correcte, no, i tinc uns dinerons que em permetran viure avui.
Sí, sí.
És a dir, no em projecto més enllà de l'avui.
Déu-n'hi-do, eh?
Llavors, clar, aquesta situació, bueno, de fet, els cooperants, diu, és que Anton, diu, a vegades, a part de, bien, de totes aquestes circumstàncies, aquesta cooperant amiga, em deia, em resulta molt difícil, és a dir, és depressiu. És a dir, dius, vinc aquí i realment és que no és que no pugui ajudar, és que ells no ho volen. Escolta, vale, sí, vostè tot això que porti cap aquí, que ja m'ho vendré, i deixem-ho estar.
Realment una situació terrible, de caos total. Tica Font, sobre Haití i l'assassinat del president. Com veu la situació ara mateix?
Home, la situació està molt dolenta. Però jo sí que voldria assenyalar algunes diferències d'aquest assassinat, que jo crec que entrem en alguna forma a l'era de la modernitat. Els assassinats o fer caure presidents d'un país sempre s'han produït, primer, han d'haver-hi uns lobbies d'interès econòmic que volen fer caure el president, eh? I, en segon lloc, es necessitava que les forces militars i policials donin suport i, en general, són elles les que executen aquest acte. Aquí el més impressionant que podem dir és que es contracta a una empresa de seguretat privada en base en Estats Units i porta aquí al país a 28 persones per portar a terme aquesta operació. Jo crec que aquesta és la part més moderna, que podríem dir, que no han estat les pròpies forces militars o policials del país les que han dut a terme l'assassinat, sinó que han estat forces estrangeres. Dos nord-americans i uns 21 colombià o 28 colombians. Exmilitars, per tant, amb personal, amb capacitat i amb formacions i adiestrats en ús d'armes, en protecció de personalitats, etc. Per mi, això és relativament novedós, perquè és de la primera vegada que jo veig que això hi passa.
Hi ha hagut una trama, clarament, de grups econòmics poderosos, en principi.
Poderosos, sí, perquè l'únic detingut que hi ha hagut sembla que va entrar al país en avió privat. Deu de tindre molts diners, per entrar a un país com aquest i tan pobre amb un avió privat. El detingut com a intel·lectual del cas, que tampoc exactament sé per què se'l volia encarregar. Jo crec que l'altra cosa que destacaria és que s'ha comentat que el president portava algun més d'un mes com tancat a casa i sense sortir.
Es deia que el volien detenir, potser, volien fer com una mena de cop d'estat, no?
Algo ell ja es temia. Vale? I l'altra cosa que jo voldria destacar és que, malgrat diguin que tinguin un sistema democràtic, és tan feble, tan feble, tan feble, que el Parlament es trobava només en un terç dels seus congressistes i senadors, perquè els altres ja se'ls havia caducat i estaven com dimitits. Ja no podien exercir. I a més tenen una legislació que no preveu qui és el seu successor en cas de que passi algo. Jo crec que tot és molt feble i no sé quan sabrem, d'alguna manera, qui han estat els interessos de dintre del país per voler-se'l carregar.
El país que estava en una situació realment de molta... Ja parlar de popularitat o impopularitat d'un país com Haití és difícil, però que estava molt desacreditat enmig del caos, és a dir, com no podia ser d'una altra manera.
Un president que ja no se'n fiava.
Clar.
I quan un president s'amaga perquè ja no té confiança de que pot desaparèixer o que la seva vida corre perill, en fi, acaba sent greu, Jo crec que en aquests moments estem en un buit de poder polític molt elevat,
Sí, i perillós per al país, encara que...
Exacte.
Que no soluciona els problemes, el poder polític, però cal una mínima estabilitat.
No, perquè inclús et diríem que la línia de mando, com si diguéssim, de qui controla els òrgans de l'Estat, doncs estan en un camp qui pugui, I això també és molt perillós en un país en el que comentàveu, que hi ha abans comentàveu, ho dèieu, que hi havia molts assassinats, però sí. Per mi el més greu és la impunitat, i és que aquests assassinats, siguin del caràcter que siguin, social, delinqüencial o polític, o de feminicidi, no són investigats. Sí, el grau d'impunitat és...
Sí, no hi ha justícia, no es resolen judicialment els assassinats. És terrible, clar.
En gran part pot venir pel que comentàvem, no?, del fet de ser un estat fallit. És a dir, quan diem un estat fallit, a vegades queda com un mot així perdut en l'aire. No, estat fallit vol dir això. Vol dir que la policia no hi és o que directament la policia treballa amb els dolents, per entendre'ns. Vol dir que el poder judicial està desaparegut, no només que sigui parcial, sinó però és que directament ha desaparegut de l'esfera pública. Vol dir els feminicidis, els homicidis, vol dir els saqueig, vol dir que quan tu pagues impostos, si els pagues, no saps a qui els estàs pagant ni quin destí se'n farà, vol dir que hi ha unes forces armades... És a dir, no podem negligir quina ha estat la història d'Haití d'ençà de la seva independència al segle XIX, és a dir, Haití neix com una de les grans promeses de l'alliberament del món llatinoamericà, i acaba convertint-se en l'exemple de tot allò que no s'ha de fer en un país.
És l'únic país francòfon d'Amèrica sí. Central i del Sud, no?
Sí, però clar, en quin sentit? És un país, bueno, francòfon i de llengua criolla, i de parla criolla, no? Sí, són els dos idiomes oficials del país. Però, al final, és un país, que insisteixo, que diem que és un país, però perquè hi ha un grup de persones allà i la resta de països del món han dit sí, miri, que estan... Sí, jo tinc molts amics de dominicans, i clar, quan et plantegen això, més les dificultats històriques que, diguem, els dominicans han tingut en la seva relació amb Haití, no? Diguem-ne, que han tingut relacions poc amistoses.
Veïns de la mateixa illa, diguéssim.
Veïns de la mateixa illa, però amb relacions poc amistoses, perquè hi ha hagut sengles invasions haitianes, justament sobre els pobres dominicans, i clar, ells s'ho miren ara, curiosament, amb un punt de superioritat, és a dir... també veus com es replica un cert racisme, és a dir, com més clareta és la pell, més superioritat hi ha, i llavors automàticament, doncs, bueno, a Haití també passa, eh? És a dir, els mulatos són com l'elit dintre de la població haitiana, i els mateixos dominicans se'ls miren amb aquest punt de recel i amb aquest punt de mirar-los per damunt l'espatlla. Llavors, en aquest sentit, insisteixo, Haití, més que un país, és com una mena de presó extensa, és a dir, la població que hi ha allà dintre viu convençuda de que no hi ha solució al problema i que, per tant, l'objectiu és menjar avui i demà Déu proveirà.
Uh-huh. I si a sobre doncs, es veuen sacsejats per terratrèmols i altres desastres naturals,
no,
o huracans...
Evidentment, no hi ajuda. Sempre plou sobre mullat. Això és veritat. I és veritat també que Haití, en aquest sentit, és un país que viu absolutament... Moltes vegades diu que hi ha determinades organitzacions que viuen completament subvencionades per tercers països. És que, en el cas d'Haití, directament el país no existeix. És a dir, l'estructura que ara comentava la companya tertuliana és una estructura completament subvencionada de forma externa. És a dir, si els Estats Units tallessin els diners que aporten, si la resta de països tallessin les aportacions econòmiques, si retiréssim tots els cooperants, tota l'ajuda que s'està fent, si l'Església Catòlica es retirés d'allà, automàticament aquella gent s'acabaria menjant entre ells. Sí, sí. És a dir, i compte, perquè el que els hi passa amb ells, a mi sempre, quan veig aquests casos, en lloc d'escandalitzar-me i dir, oh, mira, pobrets i tal, no, penso, ostres, que miserables que som els humans, perquè el que estan fent ells no és res més del que faríem nosaltres si haguéssim viscut la concatenació de circumstàncies i no tinguéssim la cultura o el pòsit de civilització que tenim, i que ells, per venir de l'experiència colonial que viuen, traumàtica i salvatge, d'arrencar-los de les seves cases, prendre'ls i la seva cultura, aculturar-los i allà esclavitzar-los salvatjament, com van fer els francesos, explica en gran part també el punt on som avui en dia. És a dir, el punt on som és que aquelles persones no tenen els instruments de civilització per comportar-se d'una manera diferent o per tenir una esperança de prosperar d'una manera diferent.
Sí, sí. Per tant, lamentació sí, però no només cap als haitians, sinó una mica cap a tot.
No, a la plena, a la condició humana. És a dir, els haitians ens estan ensenyant...
És una perversió humana portada a l'extrem.
Correcte, ens estan ensenyant de què som capaços d'arribar als éssers humans en aquelles circumstàncies.
Terrible, terrible. Avui amb el politòleg i economista i advocat Tom Verdeny i amb la col·laboradora del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, Tica Font, parlem d'Haití. Entrenant alguns detalls que no hem dit a la introducció, sabem que les autoritats van anunciar la detenció de Manuel Sanó com un dels cervells de l'assassinat del president haitià, un metge de 63 anys, nascut a Haití, però resident a Florida, als Estats Units. Donen credibilitat a aquesta presumpta autoria, o presumpta, encara no en parlem judicialment, possible. Hipotètica.
Saps què em passa davant d'això, que sempre la màxima reserva? No és que no m'ho cregui ni que creguin teories conspiranoiques, però, esclar, en un país en què insistim, no podem garantir absolutament la vida de les persones que traspassen pel carrer, que de cop i volta, màgicament, aparegui aquesta persona com a eventual responsable, cap de turc del que ha passat, doncs sí, pot haver-ho estat com no pot haver-ho estat, com pot haver estat qualsevol altra persona.
Però segur que no ha estat
estat sol.
Això és evident. Això és evident i, insisteixo, la implicació nord-americana dels Estats Units en aquesta situació, o, diguem-ne, no oblidem que les intervencions militars dels Estats Units a Haití han estat recurrents durant tot el segle XX i, de fet, jo recordo en temps molt recents, els mariners aterrant a Haití intentant posar ordre a l'estil americà. Val?
Per tant, sí, com van fer a Panamà fa 30
sí,
anys.
Sí, sí, correcte. És allò, és el pati de darrere de casa seva. I, per tant, bueno, mano militari, ja vulneran drets humans, per tant, compte.
Bé, tica font. Sobre...
D'aquí una cosa que no m'acaba com de lligar és que faria uns quants anys, diríem, que en Amèrica Llatina això era impossible donar-se sense el vistiplau del govern nord-americà o de la CIA. Això era impensable. I, en canvi, em fa l'efecte, aquesta vegada, que a la CIA i als Estats Units també els ha pillat d'improvist. Que no...
No controlaven, diguéssim, els moviments.
No controlaven que això pogués passar. O que no havien vist o no havien calculat els moviments de que això pogués passar. Perquè s'ha parlat també... I això ho diríem en dos sentits. Una, per al tipus de policia FBI que ha enviat Estats Units allà per portar a terme investigacions, i em fa pensar com si diguessin que també els han pillat d'imprevist a Estats Units. Però l'altra qüestió, que també per mi és curiosa, és que l'empresa que ha portat a terme la contractació dels mercenaris que han executat el president, es diu que és una empresa veneçolana amb seu a Florida. Per tant, que tampoc no era una empresa nord-americana. Jo ho veig complex. De moment és que la informació que s'està donant és molt poca. No sé la que arribarem a poder tenir,
Sí, sí.
No sé.
Sí, podríem dir, si comparem... no té res a veure, no?, amb l'assassinat de Kennedy ja fa 58 anys, com es va trigar a investigar, no?, aquell magnicidi en un país com els Estats Units. Bé, avui hem parlat d'Haití, ens ho mirem amb esperança, però també conscients de les grans dificultats que té aquest país on, com deia Tom Verdeny, és difícil assegurar la subsistència en un dia. I demà ja en parlarem, no? És una mica la filosofia. Hi ha alguna esperança també en l'ajuda internacional que demanava el primer ministre actualment amb funcions de president? No sé si això és del tot exacte, però...
Aquí a Catalunya hi tenim certa experiència amb aquestes nomenclatures pintoresques.
Almenys això es va regular més o menys amb certa oficialitat aquí.
No, el tema és que Haití, sense l'ajuda externa, insisteixo... perdona, Tica, digues.
Sí, endavant, senyora Tica Font, sí.
Que hi han hagut tres que s'han autoproclamat president.
Sí, sí, senyor, perquè hi ha un altre primer ministre que havia estat nomenat la setmana passada, també. Sí.
Bueno, més la dona del difunt president que es va postular, també. Sí. Des de l'hospital dient, escoltin, si s'ho pensen, posin-m'hi a mi, sisplau.
Sí, sí, com si fos una cosa dinàstica, així,
sí,
familiar.
Sí, sí, pràcticament. Bueno, no, amb la emotivitat del moment, la unitat nacional, escoltin, doncs jo d'aquí de l'hospital de Florida Stan puc assumir la presidència. Votin-me, va fer una campanya...
Això a Nicaragua es dona, la dona del president Daniel Ortega és la vicepresidenta.
I tant, i l'Argentina... I...
A l'Argentina va passar, exacte, el marit Kirchner va donar...
Bueno, com deia un famós politòleg Giovanni Sartori, a Llatinoamèrica en general, tot i ser d'arrel republicana, o més ben dit, tot i tenir estructures republicanes, són d'una arrel profundament monàrquica.
Sí, és a dir, tenen com la monarquia exportada sense ser oficialment reis,
sí,
no?
Sí.
Els presidents. Bé, hem d'anar acabant, però no sé si Tica Font volia comentar alguna cosa més sobre el que pot ser el futur i l'ajuda internacional, que deia Tom Verdeny que és necessària, imprescindible. Potser alguna mena d'acció internacional, de solidaritat i també política, perquè això és molt seriós. És un país on s'està morint la gent de fam.
Home, jo crec que aquí fan falta dos classes d'ajudes molt diferenciades. El que són aliments, habitatges i vacunes i tractaments per la Covid.
I altres malalties que també hi ha allà.
Altres malalties, això són necessitats de cara a la població, però jo crec que també és un país el que se necessitaria que des de Nacions Unides se li ajudi a tindre un sistema judicial que no deixi la impunitat com a regla de joc o el dia a dia, a tindre policia d'investigació.
que resolgui els assassinats.
Sí, sí, quan parlem d'estats democràtics de dret, dret vol dir un poder judicial independent que actuï. No?
Exacte.
Última intervenció, si vols, senyor.
Simplement, tota opció de futur per, en aquest cas per Haití, sota el meu punt de vista, passa per dos factors. El primer és mantenir l'ajuda i la cooperació internacional, no només mantenir-la, sinó incrementar-la, i en segon lloc, plantejar des de Nacions Unides alguna intervenció tipus la que es va fer en el seu moment d'administracions o mandats de descolonització, reprendre-ho, és a dir, algun tipus d'estructura com sabia veure en el seu moment a l'antiga Iugoslàvia o en el cas de la independència de Kosovo, en el qual hi havia una administració internacional que dotava d'aquest sentit, d'aquesta estabilitat institucional, i compta, no una operació o un mandat de 6 mesos, sinó a 15, 20, 30 anys vista, que permeti mica en mica cedir novament l'administració del país als propis haitians, de manera que puguem generar un gruix cultural suficient de persones que tinguin en aquest sentit l'interès moral i el coneixement per poder gestionar el país.
Doncs bé, ens quedem amb aquest desig. És una de les possibles vies que pot funcionar. Gràcies, Tom Verdeny, politòleg, i Tica Font, col·laboradora del Centre de l'AS i de Justícia i Pau. A tots dos, si no ens veiem abans, bon estiu. Adéu-siau.
Molt bon estiu. Merci.
Gràcies a vosaltres. Gràcies, Tica.
Passen 5 minuts a 6:45.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Quan declina el dia, la pregària de vespres ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a diumenge a 6:45 de la tarda, escolta les vespres des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en Elvira.
Real que necesito un precio low para pegarme un verano top con todo el hype.
¿Hype?
Sí, hype, en plan hype.
Sea lo que ha querido decir, la hemos escuchado. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los jóvenes tienen un 30% de descuento sobre cualquier precio disponible con la tarjeta más Renfe Joven. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Euromed e Intercity. Descúbrelos en Renfe.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Els dijous a 6:00 de la tarda, Economia en Valors, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Economia en Valors, els dijous a 6:00 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
6:45. Ara sí que passem de l'illa de la Espanyola, perquè hem parlat d'Haití, a la de Cuba. Ja situem bé cada problema en el seu lloc. La ressaca de les protestes del cap de setmana passat a l'illa caribenya
ha deixat el país en un silenci estrany, podem dir, una calma artificial provocada pel bloqueig governamental a l'accés a internet per evitar la comunicació entre activistes i manifestants i les denúncies constants de la repressió del règim contra aquells que són vistos com a opositors. Ahir dimarts, per segon dia consecutiu, els cubans es van llevar amb talls constants a la xarxa a través de la connexió mòbil, impossibilitant l'accés a aplicacions de missatgeria com ara Telegram o WhatsApp, o xarxes socials com ara Facebook o Instagram. Per exemple, el periodista Abraham Jiménez Enoa denunciava que el règim cubà té el país sense internet. Es mostrava convençut que la raó de fons d'aquesta decisió és que els periodistes no informin, que la ciutadania no es connecti i no continuï sortint als carrers. Sense organització formal, en gran part perquè les protestes sense autorització governamental són il·legals a Cuba, les xarxes socials van ser determinants per mobilitzar la població en el cas de diumenge passat, en unes protestes que no es veien des de feia com a mínim 3 dècades a conseqüència de l'escassetat i d'uns problemes econòmics elevats a la màxima potència per la pandèmia del coronavirus. Evidentment, ho podem afirmar clarament, Cuba és una dictadura i malgrat que té molts partidaris al castrisme, avui volem analitzar la situació d'aquest país en clau, evidentment, de defensa de la llibertat. I ho fem breument amb Jordi Cerdà, historiador i membre del Cercle Carlemany. Senyor Cerdà, bona tarda.
Hola, bona tarda, Ignasi.
Si ho pot explicar breument, què està passant aquests dies a Cuba, segons vostè?
Bueno, aquests dies, com tots hem vist pels mitjans de comunicació, hi han hagut protestes massives i coordinades al llarg de la illa de Cuba, sobretot van començar el diumenge en els dos extrems de la illa, en una població propera a l'Havana i en una altra població propera a Santiago, que són les dues grans ciutats del país, en el qual els manifestants exigien, en un primer moment, poder disposar de vacunes contra la Covid per l'augment dels casos. Se n'estan certificant uns 7.000 al dia i més de 30 morts diaris.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. I això són les dades oficials. Hi ha qui diu que, en realitat, el sistema està vorejant el col·lapse. I també en un país que va anunciar que tenia una pròpia vacuna. Cuba va desenvolupar el seu sistema mèdic, una vacuna per la Covid. I també reclamaven que s'acabessin els talls d'electricitat que impedien a les persones doncs, poder cuinar i poder planxar, fer qualsevol cosa.
Sí, sí, o sigui que hi ha hagut una reacció popular que no es veia com a mínim des de fa 30 anys i que no ha estat gaire recurrent ni gaire potent a la Cuba revolucionària, que ja fa 62 anys, oi, que funciona.
Sí, és curiós que un règim que va néixer de la protesta prohibeixi la protesta. Com tu has dit, fa 62 anys que el castrisme es manté a la illa de Cuba. Però no és que sigui curiós, també hi ha una coincidència. Coincideix amb que hi ha una administració demòcrata als Estats Units. Els demòcrates tradicionalment han sigut sempre els més intervencionistes i més beligerants pel que fa a la qüestió cubana. I també coincideix, o sigui, jo no crec que això sigui una casualitat, també coincideix amb que el dia 6 de juny d'aquest any va haver-hi una reunió, una cimera del nivell Yalta 2, s'està anomenant ja, entre l'administració americana, entre el president Biden i el president Putin de Rússia, en el qual van tractar i van discutir sobre les àrees d'influència que tindrien les dues superpotències al món. Et val a dir que Rússia ha sigut sempre el gran garant de la independència del castrisme, de la Cuba castrista davant dels Estats Units, i en aquest moment no diu res. I també m'agradaria afegir que és molt estrany que s'hagin produït protestes organitzades i coordinades en temps i forma en una illa que està sotmesa a vigilància i en un règim tan brutal com el castrisme.
Sí. Bé, doncs, podem dir que tenim, senyor Jordi Cerdà, breument, el final de la dictadura més a prop?
Segur, això segur. El final de la dictadura és més a prop. La pregunta és quan a prop és. Això no ho sap dir ningú.
Segurament des que va arribar al poder, ara fa 2 anys, si no recordo malament, Miguel Díaz-Canel, és a dir, sembla com superat ja el castrisme, no? Entrem en una altra època.
Bueno, sí que és veritat que ell és el representant del que seria els castristes més aperturistes, però el règim continua viu i jo crec que encara n'hi ha per un temps. Però sí, sí, estem en els primers moments quan el poble ha dit fins aquí hem arribat. Ara veurem fins a quin punt se'ls pot aturar.
I una última qüestió. Sectors importants de la societat cubana, entre ells el moviment cristià d'alliberament, proposaven un procés de diàleg intern que propiciés la transició a la democràcia. Passa per aquest procés la democratització de Cuba o cal més pressió internacional? Què en pensa?
Home, jo penso que sense pressió internacional serà impossible que el règim cubà s'avingui establir una transició cap a la democràcia. El que sí que és cert és que trobo molt bé i molt encertat que l'Església i el cristianisme cubà s'hagi ofert per fer de mediador en una etapa que és absolutament imprescindible pel país.
Uh-huh. Etapa que haurà de passar pel diàleg, agradi o no agradi. I aquestes manifestacions, molt ràpidament, aniran a més, s'apagaran, passarà inadvertit això? Passarà, diguéssim?
No ho sap ningú. El que sí que és cert és que seran en funció de la brutalitat o de la reacció brutal que pugui tenir la policia castrista. Si la reacció és molt brutal, jo crec que les protestes es generalitzaran i el règim corre un perill de caure. Si actuen d'una manera intel·ligent, doncs potser podran allargar una miqueta més aquesta agonia.
Molt bé. Gràcies, Jordi Cerdà, historiador, membre del Cercle Carlemany i col·laborador d'aquest programa a Ràdio Estel. Una abraçada, bon estiu, si no parlem abans.
Vinga, bon estiu, Ignasi.
Adéu-siau. Arribem ja al final del Mirador de l'Actualitat. De seguida, les vespres des de Montserrat. Gràcies per la vostra companyia.
Ràdio Estel. Us oferim en directe la pregària de vespres des